sotto la lanterna, fronte al mio quartier, sì che tu mi spera sempre amor mio, mentre murmuro al teu nom, em bato al cor e tinc present amor, Lili
Doncs el que us deia abans, que aquest matí he conegut una noia de 17 anys que ha fet un dels treballs de recerca de batxillerat més premiats dels últims anys. Es diu Ariana Gómez i viu a Nou Barris, a Barcelona. Des dels 7 anys que toca la viola, aquell instrument que és una mica més gran i que sona també més greu que el violí. La música és la seva passió i ara precisament és a punt de fer les proves per poder entrar al Liceu. I el que ha fet l'Ariana en aquest treball de recerca és investigar quina música sonava als camps de concentració nazi. Sobretot a Mauthausen i sobretot pels catalans que van ser allà. Hi havia dos tipus de cançons als camps de concentració. D'una banda, les obligades, les que els nazis feien escoltar amb els deportats, moltes vegades com a càstig, i les que cantaven també els presos de forma voluntària, moltes vegades en veu baixa, als seus barracons. És un treball fascinant, el de l'Ariana, que aviat s'editarà en un llibre, i que té més valor encara perquè qui l'ha fet té només 17 anys. Total, que me n'he anat a Nou Barris a veure l'Ariana, al menjador de casa seva, ella i el so de la seva viola. Hola, Ariana.
Bon dia.
Explica'm la història de la dona immòbil i quina relació té amb els camps nazis.
Doncs mira, específicament aquesta àrea doncs, se sap que va ser cantada durant un dels bufets que organitzava l'SS i bueno, en aquestes reunions que feien doncs, obligaven a tot el que sabies música doncs, a entretenir-los no, al final. I aquesta específicament la va cantar un home que es deia Joan Vilató durant un d'aquests sopars que feien als camps i bueno, doncs va aprofitar que el guàrdia SS que és l'únic que sabia català en aquell camp no hi era, per no saber quin motiu i doncs va aprofitar per canviar-li la lletra doncs insultant-los i fent-hi...
Què deia la lletra?
Bueno, és que si te la llegeixo poder no és per a tots els públics, però la dona immòbil són uns cabrons, uns fills de puta i uns maricons, uns malparits donat pel cul, clar, això doncs se la va jugar bastant perquè va aprofitar que no hi havia ningú que ho entingués.
Però sense perdre la melodia de la dona immòbil,
la melodia de l'àrea original.
La dona immòbil sou uns cabrons.
Sí, exacte, jo m'imagino una situació així, clar, ells no en tenien ni idea i al final van aplaudir contents, no? Però m'imagino que els que sí que en tenien català doncs devia ser tot un moment doncs, de venjança una mica també personal, però sí, sí, sí.
Ariana, tu tens 17 anys.
Sí, 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 sí. 18 en faré dintre de poc, però sí.
Acabes de fer segon de batxillerat, has acabat la selectivitat, estàs a punt d'entrar al Liceu i has fet un treball de recerca sobre la música i els camps de concentració nazis.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs això, t'ho plantegen a primer de batxillerat, has de fer un treball. I ja que vaig aprofitar, vaig dir, algo que m'agradi i m'interessi, perquè m'estaré moltes hores, no? Llavors, doncs, bueno...
T'agrada la música, perquè sí. Veig que tens aquesta viola que hem sentit. Quants anys fa que toques la viola?
Mira, doncs aquest any poder fa ja 10 anys que toco la viola.
Sí, des de que tenia 7 anys.
Sí, sí, comences bastant petita i, bueno, vas pujant, però...
Per què la viola? Perquè veig... O sigui, la viola és aquest instrument que és una mica més gran que el violí, sí. Però té un so diferent del violí, no?
Sí, és més greu, diguéssim, que les quatre cordes, si el violí en té quatre, doncs... perdem la més aguda i en posem una de més greu, no? Perquè ho entenguem així, grosso modo. És més greu i, bueno, per la caixa de ressonància, però la cosa és que, bueno, quan era petita, no sé, volia ser més original que la resta. I m'agradava el violí, però el trobava molt estrident i sobretot els que comencen de petits. És bastant...
Que no tens ni idea, no?
No, clar, és bastant insuportable d'escoltar un nen que no...
O sigui, amb la viola dissimula més, no?
Sí,
si no en saps...
No sona bé, No t'he de dir que sona a violes, i flors i violes, però... però no sona tan malament com pot sonar un violí, no?
Per tant, tens una part de la teva passió, que és la música, que toques la viola des de fa 10 anys, el treball de recerca, dius, home, que tingui relació amb la música, però llavors, per què els camps de concentració?
Bueno, vam estar buscant... A mi m'interessa molt la història, no? En general, se'm queden molt les dates i la gent, llavors, doncs, soc bastant bona en això, i m'ha agradat sempre les pel·lícules aquestes d'ambient dels anys 40, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil... I llavors doncs, havíem buscat alguna referència amb el Tercer Reich o amb algo que tingués a veure, doncs, perquè jo havia escoltat a parlar que, per exemple, Wagner era un ídol, diguéssim, de Hitler, o li tenia molta estima. Llavors, doncs, volia veure la influència de la música al Tercer Reich, per exemple. Però això era un àmbit molt més gran i al final no m'hi vaig veure amb cor de fer-ho. I vam anar tancant i vam dir, i als camps de concentració? I als camps de concentració pot haver-hi alguna informació. I al final vam trobar que hi havia massa informació, perquè si busques els camps de concentració en general, hi ha molta recerca de txecs, de francesos, d'altres nacionalitats. Llavors vam acabar acotant els camps de concentració, més la música, més el factor local dels catalans, diguéssim, dels que no se'n sabia res, perquè com a mínim no ho sabia, jo que havien anat a camps de concentració, jo no en tenia constància, però...
I a partir d'aquí comences aquesta recerca per veure quina música sonava als camps de concentració. Clar, hi ha dos tipus de música, diguem. Una, la que cantaven els deportats, no? la voluntària, la que ells, diguem, o inventaven cançons o cantaven cançons dels seus països d'origen, i després la música obligatòria, com aquesta que m'has tocat ara, com la Dona Mòbile, no? Perquè, o sigui, els nazis tenien la seva pròpia música, tenien les seves pròpies orquestres, o feien cantar i feien tocar amb els deportats?
Això, clar, depèn del camp de concentració d'arreu d'Europa del que parlem, no? Però jo, per exemple, que el camp de Mauthausen se li diu el camp dels espanyols, no? Perquè una gran majoria de republicans hi van anar a parar, doncs és el que més recerca hem tingut que treure, no? Llavors, en aquest específicament, hi havia una orquestra oficial, quan a tu et separaven i et classificaven, doncs et preguntaven, i tu què fas? I si eres fuster, els portaven a la ferreteria, o si eres músic, doncs aprofitaven i et posaven dintre l'orquestra oficial. I tenien una orquestra oficial, però també sabien aprofitar a qui tenia un do especial, no? Si eres cantant, per exemple, doncs et feien això, cantar la Dona Immobile, no? I llavors, doncs, depèn del camp, però tenien orquestres oficials i et feien cantar. Bueno, eren molt malhòmens, la CCS, tot s'ha de dir, i llavors doncs, els agradava molt, doncs, diguéssim, els alemanys, evidentment, doncs, autors anteriors com Bach o Beethoven, que són, bueno, doncs, alemanys, diguéssim, però també, per exemple, ho feien servir a moda de repressió, de represàlia cap als deportats. Per exemple, hi ha una citació que parla de que en els altaveus, hi ha altaveus a la plaça, diguéssim, de recompte, perquè ens entenguem, hi havia altaveus i allà, mentre els comptaven cada matí i cada nit, els hi posaven el cara al sol durant hores. Llavors, clar, per un republicà posar-li el cara al sol deu ser el pitjor que li pots fer, no? Llavors, doncs, i ho sabien, evidentment que ho sabien, i igual que amb els republicans ho feien amb tots els col·lectius, cada dia els hi tocava un, no? I això.
Del teu treball de recerca també m'ha creat l'atenció una cançó francesa que va tenir també versions després en castellà o ara en català, la Marina Rossell la canta, el T'esperaré, que és el Ja t'entraré, no? Aquesta cançó francesa. Aquesta és una cançó també feta sonar amb tota la mala llet del món, no?
Sí, bueno, és que aquesta està especialment anomenada per molts testimonis, perquè va ser una situació que els va impactar molt, perquè aquesta cançó era molt nova, era dels anys, crec que és del 38, una cosa així, llavors era molt una novetat per aquesta gent, i el que van aprofitar és durant una execució, va haver-hi un moment en el camp de Mauthausen que un austríac va decidir fugar-se. I clar, el van trobar perquè al final tot estava envoltat. I quan el van trobar van decidir fer una gran festa macabra al voltant de la seva execució. I una de les cançons que va sonar durant el dia de l'execució del Hans von Arewitz, que era aquest austríac, va ser la del Ja t'entraré. I van aprofitar, van fer a la banda del camp, el van fer desfilar, mira, si vols t'ho ensenyaré, amb el cos del Hans darrere. Aquesta foto ho ensenya, és per descriure-la, hi ha el cos penjat de l'austríac i bueno, una banda davant doncs, que desfila, i llavors eren tots obligats a mirar-se-la, bueno, com a represàlia, no? De dir, si...
Sí, si intenteu escapar-vos, mireu això què us passarà, que no només us afusellaran o us penjaran o us mataran, sinó que a sobre, quan estigueu anant cap a la mort, us tocaran aquesta cançó T'esperaré, que, clar, per qui no conegui la lletra, és una cançó bàsicament de parella, no? Volguem dir que, hòstia, t'esperaré de dia i de nit, t'esperaré que tornis, no?
Bueno, d'aquest moment de guerra en què la dona cantava que esperava el seu marit de tornada, doncs, això de les files, no? Llavors, doncs, és molt cruel el fet de dir, sí, la cançó et parla del que tu vulguis, però jo ara t'estic fent veure com mato algú i del que et pot passar si fa el mateix que aquest home, no? Llavors, doncs, és aquest doble gir que feien les SS tan macabre, no?, de girar les cançons i donar-li l'altre sentit, de dir, doncs ara, per qui t'agafaré, no?
Sí, aquesta cançó és curiós perquè el meu avi, quan va marxar a la guerra, es van prometre, o li va prometre a la meva iaia, que clar, que la deixava a casa amb les seves filles, amb la meva mare, li va dir que si sortia en vida de la guerra, però no podia tornar directament a casa, intentaria fer sonar per la ràdio aquesta cançó, i llavors seria la manera que la meva iaia sapigués que el meu avi estava viu. Però no va poder sonar mai, perquè es va morir a la guerra. La pots tocar, aquesta? Què creus que tenia la música a Mauthausen, per exemple?
Jo crec que, a veure, sí que hi havia aquesta que hem parlat de l'obligatòria, però jo crec que bàsicament era una eina per poder evadir-se, no?, de tot el patiment que vivien dia a dia, no? Llavors jo crec que jo em quedaria, després de tota la recerca, em quedo amb la música que els ha servit per aguantar una miqueta més, però en el moment en el que anaven a dir fins aquí, escoltar una cançó, una jota o el que fos, els hi va ajudar a tirar una miqueta més endavant. I els que van poder arribar fins al final van veure que això, aquest malson acabava, no? Llavors, jo em quedo amb aquesta banda.
M'agrada. Però els nazis, Ariana, deixaven que els deportats, els que estaven allà presos, poguessin cantar el que volguessin?
Depèn de l'època, perquè no és el mateix un camp de concentració a l'any 39, per exemple, que a l'any 45 o el 44. Al 39 els nazis s'havien crescut, diguéssim, i llavors doncs estaven molt menys permissius i estaven molt més controladors, diguéssim. Llavors doncs la gent aprofitava els moments de barraques de la nit, cantar fluixets i xiuxiuejant, poca cosa per mentalitzar-se, però a partir del 44, quan comencen a perdre ja territori, són molt més permissius, sobretot quan veuen que la guerra ja li queda poc, i molts d'ells comencen a fugir, com tots els nazis, els dels camps van fer el mateix, i es quedaven allà sols els deportats. Doncs a partir del 44, per exemple, jo vam trobar una agrupació musical a Mauthausen, d'espanyols, i catalans dintre d'ells, que es deia la Rondalla de Mauthausen, que era una agrupació que aprofitava per fer teatre o música propi d'Espanya. Llavors, doncs, aquests, per exemple, comencen clandestinament, però a mesura que van ser a la guerra, doncs, es descobreixen i els SS aprofiten això, doncs, per tenir una miqueta ocupats o distrets al personal, no?, diguéssim. Agafen i també ho aprofiten en el seu favor.
Què cantaven els deportats catalans allà?
Com a totes les nacionalitats, doncs, cadascú cantava el que li recordava, no?, de la seva terra. I, hi ha mencions que es canta, Els Segadors, molt necessitat en aquella època, o cançons que ara coneixem com la Santa Espina o l'Empordà. Depèn de quina la feien servir obligatòriament i l'altra d'una manera espontània. Per exemple, es parla de que en una de les barraques a l'any 44, de cop i volta tothom es posa a cantar Els Segadors. Clar, veient que això s'anava a Norris, pues, jo m'apunto al barco, no? Llavors doncs, van començar a cantar-ho tots i els catalans, doncs clar, jo suposo que també va ser una pujada d'autoestima, no? De dir, estem tots aquí, comencem a cantar Segadors, per molt que a Espanya no ens deixin, aquí podem fer-ho encara, no?
Emocionant, Ariana, fer aquest viatge a través de la música de la teva viola, que avui l'estem fent al menjador de casa teva,
sí. Aquí
Nou Barris, però clar, tu el vas fer l'estiu passat al camp de concentració de Mauthausen. Hi ha un vídeo teu de 15 minuts que penjarem després a les xarxes perquè la gent el pugui veure i que posa la pell de gallina.
Sí, bueno, vam aprofitar i vam dir com ho podem fer encara més gran, això. I vam pensar en això, en que jo ja havia pensat d'anar-hi algun dia per posar imatge, no?, a tot el que estava llegint i a tot el que estava descobrint, i llavors vaig dir, i si anem a Mauthausen? Perquè està, bueno, sí, està lluny, Àustria, però no és l'altra punta del món. I vam dir, ostres, podria estar molt guai. Vaig contactar amb la gent d'allà, perquè dic, a veure, si no em deixen en tocar, em diran, sí, home, què es pensa vostè que és això? Però no, no, els vaig contactar i una amabilitat, em van dir, sí, vine on vulguis, grava on vulguis, i vam acabar anant-hi a l'agost, i vaig tocar davant de la placa de la Generalitat, que tenen a una de les parets.
Que la va posar el Raül Romeva,
sí, fa...
quan era conseller.
Sí, exacte. I l'altra davant del monument que hi ha dels espanyols republicans, que no és l'oficial, però és el que està allà en honor a aquest col·lectiu.
I cap problema perquè toquessis allà.
Que va, jo pensava que em dirien que no, que necessitava o algun permís de l'Ajuntament, jo que sé, alguna cosa així. I em van dir, no, fes el que tu vulguis. Una de les directores pedagògiques em va guiar per tot el camp i em va dir, mira, pots tocar aquí, pots tocar allà. I la veritat és que molt amables i no em van posar cap mena de...
Quan eres allà, t'impressionava, després de tot el que havies estudiat, de tot el que havies furgat en els arxius, des de la biblioteca d'aquí Nou Barris, però també allà mateix a Mauthausen, i clar, hi ha realment que arribes allà.
Clar, ja només el fet d'anar a un camp de concentració és una experiència vital que ja doncs, et fa reflexionar. Doncs, portant tot l'estiu i molt abans llegint referències de persones que hi eren allà, dius, ostres, que és veritat, que no és ni una pel·lícula de ciència-ficció ni res. Llavors et poses molt més al paper i costa molt més, t'ho dic, de passar per aquelles zones, perquè t'ho imagines tot, sense voler, doncs vas en recordant-te, hosti, aquí parlaven de que feien això, ostres, aquí parlaven de que feien allò, i és com que és tot...
Aquí devia ser, però no passejaven i cantaven els atendré, no?
Exacte, és un moment en què t'adones de que, ostres, això va passar en algun moment, i no fa tant, no? I llavors també vaig aprofitar, doncs, per fer totes les fotos que podia, per d'això del que vaig descobrir. Aquí vam fer això, foto pel treball, i anava recol·lectant.
Qui et gravava el vídeo?
Mira, la meva família, els vaig subcontractar una mica, i amb quatre trípodes i un parell de càmeres, doncs vaig gravar totes les cançons, i em van ajudar, doncs, això, a poder agafar-ho una miqueta més cinematogràficament, amb més angles i tot això, però ho va fer la meva família. Jo em vaig dedicar a tocar només.
Clar, els himnes devien sonar molt allà. A part de cançons populars, sentíem els Segadors, però m'imagino que, no sé, la Internacional o la Marsellesa, no?
Sí, sí, himnes, doncs clar, que eren ja més un símbol que no pas una altra cosa. La Marsellesa, a part de ser l'himne de França, era doncs un símbol de llibertat d'arreu d'Europa, no? Llavors, doncs, donava igual al col·lectiu que fossis, perquè al final tots estaven allà amb el mateix objectiu, no? Sortir d'allà. Llavors, doncs, la Marsellesa també els hi servia per
t'imagines com es devien desfogar cantant la Marsellesa tots, no?
Exacte, amb un col·lectiu que no et coneixes de res i poder vés a saber què passarà demà, no? Però de moment... anem a cantar tots la Marsellesa, que és algo...
La Marsellesa, m'he d'imaginar que la cantaven a dins de les barraques, és a dir, allà on dormien?
Sí que se sap que les cantaven a les barraques per... bueno, doncs pel mateix que els Segadors, al final, durant el temps d'oci, dius, i què fem durant tantes hores perdudes? Doncs com a mínim...
Sí. Oci, però també venjança.
Clar, una mica sí, clar.
Alliberament.
Exacte, de dir, bueno, m'ho pots treure tot, però tot, del tot, del tot, no.
Em queda la música i em queda la veu per cantar.
Exacte.
Això.
Exacte.
Hi ha una història amb la Internacional, em sembla, no?
Sí, 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 hi ha una història molt, molt macabra darrere de la Internacional, que parla que un dia, al camp de Mauthausen, crec que era, un grup de jueus, doncs, es veia que el seu col·lectiu no arribava gaire lluny en aquella època, i llavors doncs, van decidir fer una espècie de suïcidi col·lectiu i es van caminar, tots els camps de concentració estan envoltats d'un filat elèctric, que, bueno, com el dels animals, doncs, que et matava, no?, si el tocaves. Llavors van decidir caminar tots junts, un grupet de 3 o 4, cap al filat, mentre cantaven la Internacional. Tot, amb aquest, van fer servir la Internacional amb aquest poder de dir, bueno, jo poder m'estic suïcidant perquè no puc més, però és el meu petit moment de rebel·lió contra tot.
Si van anar a morir cantant la Internacional.
Es caminaven, cantaven la Internacional, i hi ha una de les referències que un dels que ho va veure va dir, ostres, si algun dia ens fan alguna cosa així, cantarem la Internacional tots, perquè quan ho van veure els SS van dir, prohibit cantar aquesta cançó hasta nueva orden, no? Van dir, doncs ara, per dir-nos-ho, no tenim res a veure amb la Internacional, però ara la cantarem.
hem parlat d'himnes, hem parlat de cançons ja conegudes, cançons populars, i després se'n devien inventar, també. Devien, no sé si composaven també allà dins o no, els deportats.
Clar, doncs si la teva afició o la teva professió era ser músic, doncs allà dins era també una eina, doncs, per intentar dir la seva veu encara que no s'escoltés, no? Llavors, doncs, sabem de molts músics que allà van exercir, doncs, el seu do, diguéssim, no? I, per exemple, parlant dels catalans, parlem del Ricard Garriga, un pianista que va ser deportat al camp de Mauthausen, o el mateix Joan Vilató de La dona immòbile, que aquells dos van arribar a l'alliberament i van sobreviure al camp de concentració, i anys després van fer el típic vinil, no?, amb el recopilatori de totes les cançons que havien creat en els diferents moments del seu internament, no? Llavors, doncs, està bé saber també personalitats que van decidir fer servir do o habilitat per la música, doncs, per transmetre el que tot el seu col·lectiu estava patint, no?
Hi ha una cançó, em sembla, d'aquestes que t'impressiona especialment, que es diu Retornarem. Quina és la història d'aquesta cançó?
És la cançó que van crear aquests dos compositors el dia 5 de maig del 1945, que va ser el dia que les tropes aliades van entrar per les portes del camp de concentració, no? Llavors és una cançó molt maca que parla de com tornaran al lloc d'on se'ls han endut, no? De com tornen, parla de com tornen pels Pirineus i com tornaran a casa, no? Clar, la cosa és que els republicans, després de la Segona Guerra Mundial, la gran majoria no va poder tornar, no? Però ells cantaven això, el dia de l'alliberament va haver-hi una eufòria col·lectiva impressionant i la música, doncs, hi va tenir molt paper, no? I el Retornarem és una de les cançons que crec que és l'himne de tota la gent que ho va patir, ho va sobreviure i va dir, bueno, i ara tornem a casa, i ja està.
Sentint-la et pots imaginar l'alegria, no?, d'aquell dia.
Clar, de l'eufòria de dir, ostres, aquest malson s'acaba, hi ha una llum al final del túnel, no?
Sí, el que passa que llavors se'n trobaven una altra Espanya. Clar. Però això ja ho descobririen després, que no podien tornar o que si tornaven passava el que havia de passar, perquè aquí la dictadura encara va durar molts més anys. Durant tota aquesta investigació que has fet pel teu treball de recerca de la música als camps nazis, què has après de la música? És a dir, perquè, clar, tu fa 10 anys que toques la viola, tu et vols dedicar a això. Per què has après que serveix la música?
Bueno, he après una altra banda de la música que, a més de, bueno, clar, com a experiències personals, doncs sí, t'enriqueix i t'ensenya moltíssimes coses a nivell ja personal, però també m'ha ensenyat que la música és capaç d'estar i de ser-te útil durant els pitjors moments de la humanitat, no?, en el que no podies fer res, no estava permès fer res ni expressar-te ni dir res, però la música al final era l'última via d'escapament per poder realitzar-te i de poder desfogar-te i de dir, bueno, el que dèiem abans, no?, m'ho pots treure tot, però jo segueixo sent una persona, no?, per molt que em posis un número, i la música, doncs, va ajudar. Jo crec que té aquest paper fonamental que no coneixia, clar, jo no m'he trobat en una situació així, afortunadament, no?, i no m'imaginava que pogués tenir l'impacte que els hi va donar a tota aquesta gent que ho va patir.
Què t'han dit els teus tutors o els que t'han donat el premi de que tu hagis fet aquest treball amb 17 anys?
Bueno, doncs la meva tutora, clar, m'ha ajudat durant tot el camí, llavors, doncs, jo pensava que era així com se n'havien de fer tots, clar, jo no n'havia fet mai, però els que em van donar el premi, doncs, clar, jo tampoc pensava que me'l donessin, la veritat, i els hi va impactar molt, doncs, el que hem parlat, no?, de la reflexió que puc arribar a tenir, o també de l'aspecte formal, no?, de dir, està molt ben estructurat o la recerca és molt rigorosa, aquestes coses, però clar, jo m'esperava, pues, que és el que toca, no? No m'imaginava que fos alguna cosa tan fora de la...
Però tu quin any vas néixer, per exemple?
Jo el 2001.
Clar, neixes el 2001, és a dir, neixes ja al segle XXI. Sí. Això va passar fa molts anys, o sigui, no sé, a mi m'impressiona encara una mica més que siguis tu amb 17 anys qui hagis volgut mirar enrere allò que va passar als camps de concentració.
clar, jo, per molt que, clar, he nascut al segle XXI i això em queda bastant, bastant en lluny, no? Però, clar, és aquesta sensació, i després de conèixer la història, de que encara no s'ha parlat. Per exemple, jo m'he entrat de tot aquest ambient investigant els llibres d'història escolars, diguéssim. No hi és res d'això, parlant de la Segona Guerra Mundial, conflictes bèl·lics. No parlen del problema humanitari que hi va haver-hi en aquell moment, no? Llavors és aquesta sensació de que encara no s'ha tancat, com a mínim, la ferida del tot, de dir, anem a intentar entre tots tancar-la i saber de tot el que va passar a tots els nivells. I jo crec que és per això que m'ha agradat mirar enrere, perquè encara no s'ha parlat del tot, sobretot la de la música dels catalans als camps de concentració.
Va, Ariana, com ho acabem, això? Amb quina cançó que tingui una història al darrere?
Doncs mira, acabarem amb l'himne de, diguéssim, que van crear tots els deportats del camp de concentració de Mauthausen, que té un nom en alemany que no sé pronunciar, però parla més o menys de que som els que carreguem les pedres, perquè Mauthausen era una coneguda cantera, i diu, som els que carreguem les pedres amb suor i llàgrimes, no? Llavors, doncs, acabarem amb aquest himne de tots els deportats d'aquell camp.
Quina diferència. Pots tornar a fer un moment? El tornarem? És a dir, la diferència de la tristor que hi ha en aquesta que acabes de fer, no?, d'aquest himne de Mauthausen, i la del dia de l'alliberament. Te'ls pots imaginar abraçant-se aquí, eh?
Sí, tots rient i amb eufòria. Sí, totalment.
Ariana, moltes gràcies. Enhorabona.
Un plaer.
Tornarem pels vells camins de França. Tornarem al cor ben a l'airar. Cantarem la joia i l'esperança, l'amor, la pau.